Molt bona tarda, avui a l'Ofici de Viure, com fer front a una crisi? Què ens planteja la crisi? Què diu de nosaltres? Una crisi es pot convertir en una oportunitat de canvi? Podem sortir-ne reforçats d'una crisi? Com podem aprendre a gestionar les crisis?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Pels xinesos, crisi també té el significat d'oportunitat. Una crisi de qualsevol tipus, laboral, personal, conjugal, financera, pot significar un moment de canvi o trencament per prendre una decisió sobre quin camí triar. De fet, assumir el risc de viure suposa acceptar el risc d'equivocar-nos i de sobreviure a les pèrdues i a les crisis que ens planteja la vida en les seves diferents etapes. L'adolescència pot ser un moment de crisi, el primer fill, un trencament amorós, el desencant de la feina, una malaltia, que les coses no surtin com esperaven o el mateix desencís amb la vida. La temptació davant d'una situació de crisi pot ser buscar les respostes fora, tot i que probablement les tenim a dins. Diu Mercè Conangle que dins de cada persona hi ha la possibilitat d'un cel o d'un infern personal, una possibilitat de realització o de perdició, i aquesta possibilitat només és nostra i de ningú més. Quedar-nos només amb una de les cares de la crisi és desaprofitar l'oportunitat de créixer. Una altra cosa és saber, i avui en parlarem a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com sortir del carreró sense sortida, que de vegades pot semblar un moment de crisi. Diu Ángeles Rubio que patiment és igual a oportunitat de canvi, però això dependrà de nosaltres i de la nostra capacitat per entendre i interpretar el sentit de la nostra crisi. Les crisis ens porten a deixar al descobert unes dinàmiques que potser ens havien servit en el passat, però que ara, per seguir endavant, cal modificar. No naixem ni creixem immunes a les crisis, però cada vivència forta, ben aprofitada, malgrat el sotrac que suposa, pot ajudar a fer-nos millor persones.
Herbert George Wells. La crisi d'avui és l'acudit de demà.
Hola, sóc la Marta. Estic a punt de fer 30 anys i tothom em diu que m'espera una crisi. Però és cert això? Les crisis van lligades amb l'edat o tot això és un mite? Gràcies.
Hola, mira, que em dic Helena i estic, bueno, estic en crisi amb la meva parella i no sabia si deixar-ho, però... que per una altra banda no sé si és el millor moment per prendre decisions, no sé. M'agradaria saber què en penseu. Vinga, gràcies, adéu.
Hola, sóc la Teresa. Fa uns mesos que em sento estranya. Tinc ganes de canviar de feina i amb la meva parella no estic massa bé. I com podria saber si estic davant d'una crisi o simplement em trobo una mala època? Gràcies.
Aquestes són algunes de les trucades que hem rebut avui al contestador de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio 209-2362. Si voleu deixar-nos preguntes pel programa de demà, en què parlarem dels beneficis del contacte amb la natura, teniu el contestador a la vostra disposició. I avui, parlant de crisis, 93-201-7474, viure@catradio.cat, SMS al 033 amb la paraula viure. Com sempre, respostes, eines pràctiques pel benestar emocional. Parlaran de les crisis Daniel Gavarró, la psicòloga Begoña Driozola i l'escriptor Lluís Racionero. A 8:45, un minut, com sempre, de meditació amb el mestre budista Ricard Rotllan i acabarem amb els mails d'amor amb Jordi Llavina.
situació crítica és normal, no?
Norbert Bilbé.
La nostra condició humana, no em refereixo a una situació crítica des del punt de vista de la salut ni de la convivència, sinó la de tenir una actitud d'obertura i de disposició a la renovació constants. Fins i tot el cristianisme ens indica això. Grans corrents polítics de transformació, corrents culturals, d'innovació, doncs sempre ens fan pensar en aquesta necessària renovació. Si no hi ha renovació, és a dir, si no caminem, ens estanquem, anem cap enrere. Per tant, la situació crítica és la situació normal.
Tres minuts i arribarem a un quart de nou del vespre a l'Ofici de Viure de Catalunya, a ràdio. Begoña Odriozola, psicòloga. Bon vespre, bona nit, ben retrobada.
Bon vespre.
Daniel Gavarró, xerpa espiritual. Com estem? Bon vespre.
Bon vespre.
Passant per una crisi, no?
Passant per una crisi, i m'ha entusiasmat.
I amb aquest somriure, tema. sí, o sigui, està en plena crisi i amb somriure.
Clar, perquè és la... ja ho deien ara, és l'oportunitat, no? El que no aprenem per coneixement, ho aprenem per patiment. Així que més val que m'hi fixi ara, si no em vindrà una temporada ben dura.
O sigui, no és una crisi causada de la pluja.
No. Jo penso que els agricultors deuen estar encantats de la vida, així que tot depèn de quina cantó estàs, no?, de la pluja, però la pluja és fantàstica.
I com definiríem que és una crisi?
Mira, una crisi és una dissonància, és una tensió entre el que jo penso que ha de passar i el que m'està passant. I aquesta contradicció et fa aparèixer tota una sèrie de tensions emocionals, si vols, una sèrie de pors, una sèrie de temes que estan irresolts. I en aquest moment dius, ai, 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 el meu món s'està enfonsant, com a mínim aquesta àrea del meu món s'està enfonsant. Això és una crisi.
I està d'acord, Begoña Odriozola?
Sí, jo enfatitzaria també aquesta situació d'aturada brusca, no? De trencament, aquesta situació que no ens deixa seguir com estem, que ens posa en qüestió la nostra manera de veure les coses, de fer, és a dir, que ens fa replantejar tot i a partir d'aquí alguna cosa ha de canviar.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Esperem les vostres preguntes a L'ofici de viure al 93-201-7474, els mails a viure@catradio.cat. Avui, eines pràctiques per afrontar les crisis, per sortir-ne també, i per fer-ne una lectura positiva en la mesura del possible. I dic en la mesura del possible perquè cal no oblidar, Begoña, que crisi és patiment.
Sobretot, sobretot. I jo ara estava pensant en el comentari o la pregunta que ens feia la Teresa, el contestador, no?, que ens deia com distingir entre una crisi i una mala època. A mi s'ha mogut pensar que la crisi seria aquest trencament que és agut, i la mala època, que també esdevé crisi, és que de vegades quan hi ha alguna cosa que no funciona en la nostra vida, pel que sigui, sempre el cos, les circumstàncies ens van enviant senyals. Si no els hi fem cas, si no ens hi fixem, cada vegada aquestes senyals van sent més grosses, és a dir, primer és un mal de panxa i després pot ser una úlcera, per exemple, fins que al final esdevé una crisi important, no? Però moltes cops podríem haver-ho evitat si haguéssim fet cas a la primera senyal de que alguna cosa no anava bé.
Per tant, això no va lligat a l'edat, com deia la Marta, la nostra oient que es deixava un missatge al contestador, perquè, clar, és veritat, hi ha una crisi, hi ha unes certes crisis existencials, dels quals parlem amb en Lluís Racionero. Bona nit, Lluís, ben retrobat.
No, si aquesta noia té una crisi amb 30 anys, que s'esperi quan tingui 40 i ja hauràs els 60, la que tindrà, o sigui, que disfruti ara.
Sí, a veure, hi ha una cosa que hauríem de dir d'entrada, perquè, a veure, sí que és bo saber que hi ha moments en la vida en què, doncs, pues és normal tenir una crisi i que no ens hem de morir d'ella, però que també començar a pensar que la crisi dels 30, la crisi dels 40, la crisi dels 50, és veritat que amarga molta gent, no? Perquè comença a dir, escolta, tindria que estar en crisi. Al final diuen, hauria d'estar en crisi i no hi estic. És que tinc un problema i és que a mi m'han arribat a vindre a la consulta dient, què faig? No tinc cap crisi. Diu, home, disfruta,
sí,
no?
Això és boníssim.
No, t'ho dic de veritat.
Que paguin per això. Bé, en tot cas, ja, jo em sembla que hi ha un consens generalitzat.
Sempre aprofiten per preguntar alguna cosa més, no?
D'acord. Sí, Lluís.
No, que vosaltres heu definit la crisi d'una forma que sembla que és la persona la que la provoca. És a dir, la diferència entre la situació i el que tu penses, etc. És a dir, ojalà les crisis es poguessin controlar des de dins. Però, clar, si la crisi depèn de la persona, de com la persona agafa el que hi ha fora, llavors ella, canviant la seva actitud, podria acabar amb la crisi. Però és que jo crec que crisis tal com s'utilitza a gabinete de crisis, per exemple, és una cosa incontrolable per nosaltres. És quan hi ha una catàstrofe, un desastre, clar, una guerra, un enfrontament aferrissat, i llavors és la crisi. I la crisi està fora de control. Llavors, l'única solució és passar el temps. És a dir, l'única cosa que es pot fer davant d'una crisi és deixar passar el temps. Dormir, per exemple.
Honoré Balzac. En les grans crisis, el cor o bé es trenca o bé es curteix.
Doncs sobre això diu coses Li Ching, que és el llibre dels canvis, que és un dels llibres preferits d'en Lluís Racionero.
Sí,
i se l'ha llegit a la mesura del possible, no tot, però l'ha fullejat, diguem-ho així, perquè sí, és pràcticament impossible llegir-se'l tot i assabentar-se'n de tot, no?
No, és que el que has de fer és tirar les monedes per cada situació, veure per on anirà.
La Jordina Tarré, bon vespre, Jordina.
Bon vespre.
Ha fet una ullada a Li Ching en els moments en què parla de crisis.
Efectivament, hem mirat a Li Ching, Sabiduría China d'Ediciones Obelisco, i també Los secretos de Li Ching, de la mateixa editorial, i ens hem imaginat que nosaltres teníem una crisi, a veure què ens diria, i hem anat a veure els hexagrames que parlaven de qüestions relacionades amb les crisis.
Anem a comentar alguns d'aquests hexagrames. Comencem pel que parla del conflicte.
L'hexagrama 6, que és el que parla del conflicte, ens diu que hem d'evitar l'efecte bola de neu, que la situació es faci més gran, que se'ns desbordi encara més, és a dir, potser d'aquesta situació de mal moment que no passi a crisi, si és aquesta la situació de cadascú. I com que Li Ching descriu el moment en què vivim, ens diu que és una situació problemàtica la que estem vivint i amb la qual ens sentim pessimistes. Per això Li Ching diu que s'evitin els qüestionaments en tots els àmbits de la nostra vida, per no fer aquesta bola de neu que dèiem, ja que l'origen o un dels orígens d'aquesta situació que estem vivint és que les nostres conviccions estan enfrontades amb les del món, la societat que ens envolta, la família, els amics o la parella. El problema normalment està en l'origen d'alguna d'aquestes relacions i per tal de superar-ho hem de treure de la nostra vida aquell vessant que ens causa angoixa.
Per la gent que vegi amb escepticisme Li Ching, un exemple que els pot ser útil és el que li ha passat algunes vegades de la seva vida en pocs moments a Lluís Racionero. Li Ching ha clavat literalment algunes de les situacions per les quals vostè passava.
Mira, és una cosa tan indiscutible que és empíricament demostrable. És a dir, quan em diuen vostè creu en Li Ching, no es tracta de creure. Si el consultes, veuràs el que et diu. Jo, personalment, ara, si no el consultes, mai podràs contrastar. És com si un científic no fes l'experiment. Si no fa l'experiment, com vol arribar a cap resultat, no? Jo he fet l'experiment unes quantes vegades i m'ho ha clavat en situacions, però amb una precisió increïble, no? Ara, per què? Com està fet això? Doncs això és un misteri, no? És com l'astrologia, és com altre tipus de ciències que estan fora del paradigma mecanicista, científic, racionalista que tenim ara, no? Però això no vol dir que no funcionin.
Vostè, i no desvelo cap secret, es va divorciar.
Sí, més d'una vegada.
Més d'una vegada.
Sí.
I què li va dir Li Ching en les ocasions?
Sí, quan el vaig... Quan ella va donar símptomes, els primers símptomes, que no havíem parlat de res, de separar-nos encara, va dir dissolució i després rotura. És a dir, l'evolució de les... Era primer dissolució, el diagrama dissolució, i l'altre, l'evolució de les línies fortes, era rotura. Vull dir, una cosa més clara. I, escolta, quan estàvem fent aquell curs sobre filosofia oriental a la Casa Àsia, jo vaig agafar Li Ching davant de tota la classe, vam tirar Li Ching sobre quin era el futur i la situació de la Casa Àsia i va sortir el número 1, el creatiu, que és el millor hexagrama que podia sortir. Vull dir que...
Després ens continuarem parlant de Li Ching i del que diu al voltant de les crisis. Begoña.
Jo anava a comentar que jo tinc un cert problema amb Li Ching, és a dir, que també l'he comentat, però... O sigui, per una banda, penso que en molta part ens ajuda a pensar i la interpretació és en part nostra i algunes vegades hi ha algunes coses que considero culturals, sobretot en quant a la situació, llegir-ho com a dona, que m'ho fan una mica més difícil.
Bé, en podríem parlar àmpliament. Proposo continuar amb les crisis. Passen 6 minuts d'un quart de 9 a l'Ofici de Viure i la Maria Àngels Mestre ha superat una fibromiàlgia. Ara explica la seva experiència al llibre Parlem de Fibromiàlgia, editat per Calamó, i diu que després de viure un episodi especialment dolorós, va estar 3 dies al llit sense poder-se moure, va ser determinant aquest episodi per decidir què havia de fer front com havia de fer, que havia de fer front a la seva malaltia d'una altra manera. I ara agraeix per haver passat per aquesta experiència de crisi.
Molt positivament, perquè em va donar l'espai de la meva vida per reflexionar, perquè jo no parava. Jo estava malalta, però jo no parava. No em vaig parar mai a pensar com afrontar aquesta malaltia, com seguir-la, quins passos havia de fer. O sigui que va ser la gran oportunitat de la meva malaltia. Aquest parar 3 dies, reflexionar i dir, em vull curar. I agraeixo molt l'oportunitat d'haver passat per la fibromiàlgia. Jo sé que això sembla fortíssim i quan tens dolor no en tens res, però ha sigut la veritable oportunitat per canviar de vida. Ara la vida la dirigeixo jo i abans la vida me la dirigien els altres. I he passat a sentir-me una dona lliure, a sentir-me una dona feliç.
Daniel Gavarró, aquest sentiment d'agraïment cap a la crisi és més habitual del que pensem?
Sí, perquè tots som molt conscients que una crisi ens dona una oportunitat. El que també és veritat és que un ha de tenir dret a acceptar-la o a refusar-la. És a dir, tan dret tens a dir, molt bé, em vaig a dormir, em tanco, i no vull saber res d'això fins que em desperti o d'aquí 3 mesos, és un dret que tu tens, perquè et sents dèbil, o perquè estàs cansat, o perquè no pots en aquell moment. És un dret. I un altre és que et puguis plantejar amb una ferma decisió de que ara afrontaré aquesta crisi. I això, si tu prens aquesta decisió, has de fer a partir d'aquí tota una sèrie de passos. Una sèrie de passos que t'han d'ajudar. Però és una decisió inicial. El faràs front o intentaràs sobreviure? Si li fas front, després integraràs tota una col·lecció de coses que a partir d'aquest moment, aquesta crisi, ni cap altra que s'hi sembla, i t'afectarà com ara. És a dir, t'enfortirà. Que és una mica el que explicava aquesta persona.
El taoisme ens diria, Lluís Racionero, que fluíssim amb la crisi, no?
Exactament. Exactament, és a dir, per això et deia que què pots fer si és incontrolable per tu, és a dir, si tu pots canviar d'actitud i canviar, per exemple, si jo avui vull sol perquè vull anar a buscar bolets i està ploguent, doncs ja estic amargat, però si decideixo que ja em va bé la pluja, deixo d'estar amargat, ja no tinc crisi, no? Llavors, per tant, si és controlable canviar l'actitud, la canvies, i si no, has de fluir amb ella, és a dir, has de deixar passar el temps.
Sí, jo volia afegir, amb aquesta visió de Lluís Racionero, no, que ens deia, és que clar, la crisi és una cosa externa, és a dir, quan parlem d'una catàstrofe, d'un desastre, d'un accident, és veritat que és una cosa externa. El que nosaltres podem fer és diferencia és com ens enfrontem.
Això.
Hi ha una part que sí que hem de deixar passar el temps i hem de poder entendre que hi ha coses i símptomes que són normals i ens hem de deixar fluir, i altres que no. Però també s'ha de fer més coses a part de dormir, que és buscar recursos interns, és a dir, el suport dels amics, de la família, buscar les coses que ens agraden, que ens poden anar bé, que les notem, o sigui, que les tenim que saber d'abans, no? Però
la música, la música
activa,
ajuda molt.
Sí. Música, sí. I per altra banda, molta cura amb això de que aprenem de les crisis. És veritat, després molta gent diu, he après, però si quan una persona està patint un drama molt agut li diem, no et preocupis que tu aprendràs, probablement ens engegarà.
Words disappear. So clear, only echoes passing through the night. The lines on my
diu The Wall Hull, no provis d'evitar les crisis per més complexes i difícils que siguin o que puguin ser. No oblidis que l'hàbit de fer front a les crisis està establert des de temps remots a la consciència humana. Les crisis no són més que punts d'examen en relació amb la força, amb el propòsit, amb la puresa i motius d'intenció de la nostra ànima. D'aquestes crisis, una vegada superades, neix la confiança i sorgeix també una visió més àmplia. Les crisis fomenten la compassió i l'enteniment, perquè el dolor i el conflicte intern que d'elles neix no s'oblida mai. Les crisis alliberen energia de la saviesa que reposa en el camp del coneixement i així el món sencer acaba per enriquir-se, diu aquest autor. Coses pràctiques, Daniel Gavarró.
Coses pràctiques. La primera és aquesta de decidir, m'hi enfrontaré o no. Si no m'hi enfronto, tinc dret. ¿Vale? És a dir, tant davant d'una crisi gran puc allunyar-me i decidir cuidar-me, i decidir reunir una altra vegada els meus exèrcits i preparar-me quan això vingui. Aquesta és una opció. Ara, si decideixo enfrontar-me, i és una decisió personal, tens tanta raó, Begoña, no li podem dir a la gent que ho està passant fatal. de ànim, ànim, que això passa, a la vida no et preocupis, perquè això no és cap ajuda. En tot cas li podem dir, com vols que t'ajudi?
Jo començaria un punt abans del que tu deies. Tu dius, començar per aquest punt de que un decideix si es vol enfrontar o no. Jo et diria, al principi, després de la crisi, un està atordit, un no pot decidir res, perquè ni tan sols sap què vol decidir o què s'ha de fer. Aleshores, en aquests moments jo crec que hem de començar per lo primari, és a dir, cuidar-nos, menjar bé, dormir bé, beure aigua, fer una mica d'exercici físic, passejar, i deixar una mica que aquest aturdiment vagi evolucionant fins que sí estigui el moment que dius, a veure, què faig amb tot això, no?
Sí, perquè a vegades prenem una sèrie de decisions en un moment incorrecte. És a dir, quan estàs en un atac d'angoixa, allò no és el moment per decidir si em separo o no. És el moment per dir, quin és el meu psiquiatre d'urgències? O com respiro dintre d'una bossa de paper? O com... És aquella la decisió que he de prendre. I les altres coses les puc deixar més enllà.
Ah, això, ja ho deia Sant Ignacio de Loyola, en la desolació no hacer mudanza.
2 minuts i arribarem a 8:45. D'aquí a 2 minuts, 1 minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rotllant a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de les crisis, i després continuarem donant-vos més eines pràctiques en relació a les crisis. Insistirem amb la idea d'eines pràctiques que us puguin ser útils, perquè ens envia algun correu electrònic oients que ens diuen que no tens precisament ganes de fer res en aquests moments i per tant costa molt veure quines coses et venen de gust, no? Ara en parlarem. 93-201-7474, viure@catradio.cat.
L'ofici de viure.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
Ens agrada el futbol. Per aquest motiu, t'oferim tot. Tota la Champions. 24 d'octubre, Real Madrid-Olympiacos i Rosenborg-València. I a més, la Lliga, la UEFA, la Copa, Canal Plus, la casa del futbol. En exclusiva a Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 euros al mes. Truca al 902 170 902.
Ni mucho menos un gol.
Fem cooperació, fem cultura, fem Catalunya, fem festa. Aquest dissabte 6 d'octubre t'esperem a la Festa de la Cooperació Catalana.
Macedònia, Miquel Gil i l'Orquestra Àrab de Barcelona. La Troba Kung Fu, jocs pels nens, exposicions, xerrades, mostra d'entitats. No t'ho pots perdre. El 6 d'octubre vine en família al Parc de la Ciutadella.
A partir de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre. Entrada lliure. Més informació al web www.cooperaciocatalana.net.
Organitza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
Stalin, estrena mundial el 18 de setembre al Teatre Tívoli.
Un espectacle de Josep Maria Flotats, la història d'un matrimoni de científics al Moscou del 1952.
Stalin, a partir de la novel·la In Execution Ordinaire, de Marc Diguem.
Venda d'entrades al Servicaixa al 902 33 22 11 i a les taquilles del Teatre Tívoli.
Tens dansa, 5è Festival de Dansa de Terrassa, del 27 de setembre al 7 d'octubre. Durant una setmana, Terrassa és la capital de la dansa. Espectacles, conferències, videodansa i la creació internacional més recent ompliran els teatres i carrers de Terrassa, Sabadell i Barcelona.
Venda d'entrades al Teleentrada. Organitza Ajuntament de Terrassa. Tensdansa.org.
L'ofici de viure.
Són 8:45 i a aquesta hora l'ofici de viure, 1 minut de meditació amb el mestre budista Ricard Rotllant. Ricard, benvingut, bona nit.
Molt bona nit.
Recordem als nostres oients que hi ha 2 nivells, com si diguéssim, per fer aquesta meditació. Una que és espontàniament, els oients que vulguin intentar-ho avui, els altres, els que vulguin fer-ho a poc, seguint tot el procés, recuperant els espais a través del nostre web, de l'ofici de viure, catradio.cat.
Això està molt bé, perquè així tenen tot el material que hem estat explicant en els passats programes, i així es poden, d'alguna manera, després meditar més a casa, perquè, clar, aquí és un apunt. Després a casa ho poden fer més estona.
Efectivament, això és un tast.
Sí.
Hi ha altres maneres d'aprofundir-hi també, i no és tan difícil la meditació.
No, de fet és un aspecte natural de la nostra ment. La ment té un costum de posar-se sempre en un tema, que passa que ho podem millorar molt.
Avui l'objectiu és dominar la ment en el procés de mantenir-la enfocada. Ricard, quan vulgui, endavant.
Seu tranquil·lament, deixa el teu cos, que no et sigui una molèstia ara, perquè puguis dedicar-te a l'atenció conscient i observa com a punt de concentració de la teva ment la respiració. Deixa que l'aire entri i surti normal, no t'esforcis. Observa, contempla, inhala i exhala. Emplaça bé la ment aquí, en la respiració. Tracta que no es mogui, que no vagi una altra cosa, que es quedi emplaçada contínuament. Si se'n va i penses en altra cosa, torna a emplaçar-la tranquil·lament. Fins que aconsegueixis un emplaçament proper, que vegis en detall com l'aire entra i surt pel nas. I aleshores aconsegueixis aquest domini sobre l'atenció. Pots tenir l'atenció tota l'estona que vulguis en aquest punt de concentració, que és l'aire entrant i sortint. La teva ment dominada, la mantens atentament observant com l'aire entra i surt. Relaxa una mica ara l'atenció i no deixis que marxi, senzillament emplaçada aquí, en l'aire entrant i sortint. Medita, relaxa, contempla.
Ricard Rollán, doncs moltes gràcies. Que tingui una nit plàcida. Fins demà.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
I en aquest vespre plujós a Barcelona, en què estem parlant a l'ofici de viure de crisis, ens envia un correu electrònic a viure@catradio.cat. La Núria diu, literalment, diu textualment: tinc 42 anys, fa 4 anys vaig viure una forta crisi personal, objectivament ho tenia tot, una parella que m'estimava de manera incondicional, un fill fantàstic, amics amb qui compartia experiències, m'acabaven de promocionar la feina. Tot i així em sentia insatisfeta, desorientada, insegura de mi mateixa. Vaig iniciar una relació paral·lela que em permetia fugir d'una realitat que m'ofegava, però alhora va comportar-me un fort sentiment de culpa que em consumia per dins. Tot això, acompanyat d'un important estrès a la feina, va desembocar en una forta crisi o en fortes crisis d'ansietat que vaig haver de tractar. Al cap de mig any vaig separar-me, després de lluitar molt per intentar recuperar una relació que feia molt de temps que ja estava acabada. L'any següent va ser infernal, pensava que no em recuperaria mai. Ara he recuperat la tranquil·litat i serenor interior. Puc dir des de la tranquil·litat, ens explica la Núria, que ens acaba d'enviar aquest correu electrònic, puc dir des de la tranquil·litat i serenitat interior que he recuperat la tranquil·litat. He superat una forta crisi que m'ha ensenyat molt de mi mateixa i de les relacions amb els altres. Estic tranquil·la, però també us he de dir que no sóc del tot feliç. Encara no s'han tancat totes les ferides i crec que passarà força temps abans no passi. I acaba dient la Núria: les crisis fan créixer, però també poden deixar profundes seqüeles en l'esperit. Què en penseu, Daniel, Begoña?
Sí, perquè les crisis, clar, deixen una marca. Però mentre tinguis la marca, la crisi no ha quedat superada. És a dir, quan tu mires enrere, dius: lo pitjor ha passat. Ja estic sortint, però encara hi ha núvols, encara hi ha coses que he d'acabar d'arreglar.
Bé, i després de les ferides, clar, se'n queden cicatrius. Les cicatrius també són les marques de la vida, tenen la seva part bona, no? Però sí, la pell intacta no et queda, això està clar.
No.
Doncs el que hem promès, eines pràctiques, Daniel Gavarró.
Doncs mira, hi ha una primera. Un cop que un pren la ferma decisió d'enfrontar-ho perquè vol créixer, ho vol integrar, és... en la situació que et provoca aquesta crisi és anar-hi de forma conscient, tan conscient com puguis. Per exemple, en el meu cas, si és una crisi laboral, doncs sempre que estic allà treballant...
Ja sabem més coses. O sigui, tens una crisi laboral en aquests moments.
Efectivament.
Et volen fer fora?
No. Però aquestes dificultats que apareixen a la feina, no? de relacions que són profundes, és en aquell moment val la pena d'estar-hi molt present, posant tota la meva intel·ligència, tot el meu amor, tota la meva energia, o la que tingui en aquell moment disponible, al màxim de present. Jo faig servir un truc molt senzill, que és ser, per exemple, conscient de la meva respiració, o del meu cos, o de les plantes dels meus peus. alhora estic pendent de fora i de mi. És una forma d'estar molt connectat. Aquesta és la primera, i fer-ho molt conscient. Si tinc poca energia, tinc poca energia, però l'estic enfocant. Que tinc poca intel·ligència, no importa, l'estic enfocant. Que tinc poc amor en aquell moment, no importa, l'estic enfocant. Aquesta és la primera. I després el que sí que procuro és, quan torno cap a casa, quan donar-me uns reforços, uns premis. Crec bastant amb les flors de Bach, per exemple, sense cap problema. És un tipus de medicació, per dir-ho d'alguna forma, que un pot utilitzar consultant un manual i mira, si més no, funciona relativament, a mi em funciona. I plorar, i acceptar. Acceptar que no sempre has d'estar content. Que això no vol dir que no siguis feliç, vol dir que tens un problema en aquest moment i són els teus sentiments i ets tu, no? Reduir tot tipus d'activitats desgastants. Activitats que no són imprescindibles, no? Pues, redueixo. I per tot una altra banda, trenco la rutina, vaig al cinema, vaig a un balneari, em dono premis. I això em dona com una sèrie de petites illes de descans. La Begoña afegia, i això és molt important, el menjar. En moment de crisi suprimeix absolutament el sucre i la xocolata.
Per què?
Perquè em dona un speed momentani
després.
I després fa una baixada en picat. Llavors incrementa tot el que és carbohidrats.
Lluís Racionero, què en pensa? Recordo que Lluís Racionero ha publicat el llibre de los pequeños placeres.
Sí, bueno...
Avui, per cert, he vist una imatge boníssima en una llibreria de Barcelona, en una llibreria important, una cua increïble de dones, moltes dones comprant totes el mateix llibre de Lluís Racionero. O sigui que es posarà les botes. Això són molts drets d'autor.
Quin llibre?
Oriente Occidente.
Sí, sí, sí. Pues imagina't. No, i com fugen de mi, eh? El llibre sí, però una cua de dones no l'he tingut jo mai a darrere meu.
No, però si ha dit abans que s'ha divorciat no sé quantes vegades.
Sí, bueno, sí, d'una en una.
Exacte, no era cua.
Què en pensa del que ens queda explicant Daniel Gavarró?
Que és absolutament necessari aquests recursos pràctics. Per això jo començava a parlar del dormir. El dormir és com la reducció a l'absurdo del tema, no? És dir, el que més important és passar el temps. Perquè quan hi ha una crisi és una cosa que en aquell moment tu no la pots controlar, ni la pots pair. Llavors, has de deixar que el temps flueixi. I el temps, és curiós, que només el pas del temps et canvia la perspectiva teva. I clar, quan canvia la perspectiva, canvia els problemes. Pensa que hi ha problemes que no es resolen mai, s'abandonen. S'abandonen, per exemple, aquella famosa discussió dels escolàstics quants àngels caben al cap d'una agulla. Pues no es va resoldre mai, però es va abandonar, oi? Pues de vegades les crisis és passar el temps i s'abandona la cosa, perquè ja no t'interessa.
Sí, és veritat, sobretot si són àngels. Però hi ha tota una sèrie de temes que són recurrents a la meva vida. Dic a la meva vida personal i en general. Llavors cadascú sap les seves. Llavors, sempre aquests bucles que retornen tenen a veure amb una sèrie de punts concrets, els he de resoldre, perquè si no d'aquí 3 anys en tornaran una altra vegada a sortir, no? És aquest tipus de crisi les que jo he d'abordar o les que qualsevol persona ha d'abordar.
Albert Einstein: en els moments de crisi només la imaginació és més important que el coneixement.
Eu ouvi dizer.
Visca la imaginació.
Oh, i tant, perquè és la forma d'anar més enllà, no? De trobar recursos.
Parlant d'imaginació i de l'Einstein, un dia li van preguntar què és Déu, i ell va dir l'ombra de la llum.
Anem rebent més correus electrònics. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, en Josep ens diu: el temps ho cura tot. La Lupe de Barcelona ens explica que el millor és procurar que les situacions adverses no s'apoderin de tu. Des de Filadèlfia ens envia un correu electrònic en Xavier, que ens està escoltant a través d'internet. Les dificultats que la vida ha presentat, tal i com les afrontem, posen de relleu la fusta de la qual una persona està feta. Què més diu Jordina Terrell i Chinc sobre les crisis?
Doncs l'hexagrama 29, que parla de l'abisme i de l'aigua, ens diu que quan ens surt aquest hexagrama, per tant estem en una crisi, estem dins un pou sense fons i que si ens desesperem ens podríem arribar a ofegar. Però també podria ser un bon moment per treure el millor de nosaltres. Es tracta d'una situació que bàsicament afecta la nostra ment. Li Ching ens diu que els moments d'abisme van i venen perquè formen part de la vida i el que hem de fer és evitar que la por ens envaeixi perquè la por paralitza i nosaltres necessitem actuar. Ens hem de concentrar en nosaltres, deixar de banda els altres i mantenir l'integritat. Ho hem de fer, diu Li Ching, de la mateixa manera que ho fem amb les situacions d'èxit, deixant que passin, que flueixin. D'aquesta manera es convertirà en una oportunitat per enfortir-nos.
Que bo que Li Ching compari les crisis amb les situacions d'èxit, eh? Com coses que hem de deixar passar.
Pues clar, perquè l'èxit també és una crisi, però, i a més diuen que és més difícil administrar l'èxit,
sí, perquè
el fracàs.
Clar, és que ningú ens ha ensenyat a gestionar l'èxit.
No.
Efectivament.
No, perquè
especialment quan passa, no?, l'èxit, perquè probablement amb l'èxit et creus que allò és gràcies a que ets meravellós i se t'infla l'ego i la gent t'adula i tu t'ho creus,
clar.
I llavors quan això acaba per la llei del pèndol, aleshores entres en una crisi existencial que t'haguessis pogut estalviar.
Clar,
no?
I a més, mira, jo vaig ser ric i famós quan tenia 23 anys, o sigui que... Però vaig guanyar un concurs de televisió que en aquella època només hi havia un canal, no?, que era el Concertino. Però clar, quan has sigut ric i famós durant 3 mesos, perquè després ja vaig ser no famós i m'havia gastat tot, doncs bueno, dius, mira...
No podia haver estalviat una mica, Lluís?
Sí que podia haver estalviat, però ja no va quedar res.
Sort que hi ha cues i cues de lectores que compren els seus llibres.
Malament.
Sort. I per últim, un tercer aspecte de les crisis a Li Ching, Jordina.
L'hexagrama 43, el que parla de la resolució, parla de l'actitud i la disciplina. Li Ching diu que per resoldre una situació de canvis, on hem de netejar hàbits deteriorats que ja no ens serveixen, necessitem treure tota la nostra determinació. Per fer-ho, cal fer pública la nostra lluita per trencar patrons, maneres de fer que no ens aporten felicitat, i el fer pública la nostra lluita, el nostre entorn ens ajudarà, a banda que també cal demanar explícitament aquesta ajuda.
Fer-ho públic. Què en penseu de verbalitzar les nostres intencions?
Sí, ara volia afegir una cosa perquè no se'ns escapi, no? Perquè hem parlat probablement poc de sentiments, tot i que hem parlat de l'altabaixos, d'abismes... És a dir, com a psicòleg d'emergències, no? En aquests primers moments en què estem tenint la crisi i el trauma, és bo també entendre que és normal tenir sentiments absolutament contraris. Hi han coses que ens poden ajudar i que sentim intuïtivament que ens poden ajudar, però que potser no les fem perquè pensem que és de bojos, no? Quan mor algú, per exemple, hi ha gent que vol posar-se la seva roba com per sentir-se més acompanyat, o anar al lloc a posar flors, o anar en algun lloc a recordar-lo, parlar d'ell, veure fotos... És a dir, són coses que ajuden a moltes persones i que de vegades ens bloquegem de fer-ho perquè pensem que és de bojos, i no és així.
Lluís?
Sí, no, que em perdonéssiu que hagués explicat aquesta batallita meva d'algun moment, però el que volia, on anava a parar, és que quan tens èxit, un dels perills és que com tens moltes opcions, perquè la gent et coneix, i llavors pots fer moltes coses, se t'obren moltes possibilitats i fas moltes més tonteries que si fracasses, que llavors et quedes a casa absolutament destruït i sense que ningú et faci cas,
crec...
i no pots fer tonteries perquè
que
ningú te les demana.
Les tonteries que fas es veuen més, que els que no són famosos, doncs dissimulem.
No, però no, se t'obren moltes possibilitats,
sí, és veritat,
quan tens èxit. T'ofereixen moltes coses.
Sí, pots perdre el temps tontament.
Un escriptor francès deia alguna cosa així com que el mico quan puja a l'arbre... li veus millor el cul.
Claro.
Sí, que romàntic.
I després tens aquest perill de voler contínuament repetir l'èxit. Sí. I contínuament està tota la teva vida referida si jo fos, si els altres em miressin, no?
Aquesta és una cosa important, no? De la mateixa manera que amb les crisis, amb les coses dolentes, aconsellem no identificar-se, deixar-ho fluir i tal... Tampoc ens tenim que identificar amb les situacions d'èxit i d'adulació, no? Perquè no som ni terrorífics ni magnífics.
No, si, sobretot si veus com va després, no?
Sí, clar, seguint una mica el que deia el Gaspar, no som més que ximpancers una miqueta evolucionats.
Exactament, pura sort.
Del Miro Sáenz. La crisi dels homes es manifesta quan els seus mons se saturen de respostes i falten preguntes.
Se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido.
Què es diriu a les persones que treballen o que estan en contacte amb altres persones en situacions de crisi? Ens diu Mercè Conangle al seu llibre Crisis emocionals que les persones que viuen o treballen en contacte amb situacions, amb persones amb situacions de crisi, per exemple, amb malalts, persones amb situacions d'emergència, amb crisis personals o de desastres naturals, que d'alguna manera també han de fer front a aquestes crisis. Què els suggeriríeu, Begoña?
Policies, bombers, cooperants, és a dir, són persones que hem de poder cuidar-nos, és a dir, tenir una gran autocura de nosaltres mateixos, tindre un espai personal, respectar escrupolosament les hores de descans, és a dir, per molt que hi hagi una catàstrofe, hi ha vegades que sembla que et necessiten, que ets tu el que estàs salvant vides. No has de, no has de perdre el nord, has de fer torns de màxim 7 hores, has de menjar bé, dormir, cuidar les altres àrees, la parella, els amics. I hi ha una cosa que fan el personal d'emergències, que és molt sa a nivell mental, que és després d'una situació que t'ha pogut impactar, no les rutinàries, però una situació que t'ha pogut impactar, quedar amb els companys i poder parlar del que ha passat, què has sentit, què has pensat, com has actuat, com creus que tindries que haver actuat. És a dir, fer com aquest abocatge, que això, entre altres coses, ens permet, per una banda, digerir-ho, i per l'altra banda, no abocar-ho a casa, perquè la parella generalment no està preparada per sentir això. When Mac was swimming, I was running late, walking around New Orleans, looking for a birthday cake. It was a great surprise to him, so many people came. 12 minuts i les 9 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, també amb Jordi Llavina d'aquí uns minuts amb els mails d'amor. Jordi, bona nit,
bona nit, bona hora, gràcies.
Alguna crisi que vulguis comentar?
No, perquè si entro amb les meves crisis tindrem una crisi de temps en el programa. Per tant, deixem-ho per un altre dia.
Vinga, parlem de si es pot tenir, perquè ens ho pregunta en francès, més d'una crisi a la vegada, Begoña.
A veure, jo no em perdria en definicions. Sempre que hi ha una crisi hi ha, vulguis que no, un replantejament de prioritats i de totes les coses que fem. Hi ha vegades que hi ha diverses situacions i circumstàncies que se'ns uneixen en una crisi més o menys gran. Però ho deixaria així, no em perdria en si és una crisi o dos, perquè, mira, és igual tindre un patiment que dos, és patiment al cap i a la fi.
Daniel Gavarró, riscos de les crisis...
Sí, jo reforçar també el que, parlar dels riscos, i reforçar el que deia la Begoña, perquè quan et tiren una fletxa, això ho diu el Bhagavad Gita, quan et tiren una fletxa, el que has de fer és treure't la fletxa i curar-te, i no pensar, qui me la deu haver tirada, és d'una causa o és de dues, de quina família deu ser. Per tant, actua. I en aquesta actuació penso que ens trobem. I un dels riscos, efectivament, que tenim en els moments de crisi és tot tipus d'addiccions. Si nosaltres decidim fugir, i repleguem-nos, i podem demanar una baixa al metge, i podem demanar que ens cuidin, això està bé, perquè encara mantenim en plena crisi un cert control sobre la nostra vida. Però hi ha la tendència a, o un risc d'entrar en drogues o addiccions de sexe o de joc, i a partir d'aquell moment tu perds el control sobre la teva vida, i és un risc que tu amb lucidesa l'has de tenir molt present, i també l'has de tenir molt present quan una persona propera del teu entorn està en risc, perquè llavors com et puc ajudar, no? Pues una forma d'ajudar-te és estar mirant això.
Lluís, algun últim comentari?
Dormir.
Sembla com si ho solucionés tot, dormir.
Molt, moltíssim. Per chance to dream.
Jordi Llavina, dors poc, tu. Poquíssim.
Dormo
jo
prou.
Jo sempre que dors poc, Són poques hores.
No és suficient, ja n'hi ha prou. No això... dormo de vegades perquè tinc altres coses de fer.
Prus deia que els éssers nerviosos, que són els que fan alguna cosa en la vida, dormen poc. Per tant, ja ho saps. O sigui, em sembla que no dorms més de...
Jo sóc nerviós per coses que importants a la vida, no n'he fet.
Està dient, espavila't a fer coses importants a la vida.
Ah, potser sí.
No, ni molt menys, ni molt menys. Però és veritat que dorms 5 hores...
6 hores.
6 hores.
Sí. Jo crec que ja n'hi ha prou.
La meva enveja.
Sí? Pues sí. El que passa que jo acostumo a fer uns 10 minuts diaris de migdiada, a les 3, sempre.
Tenim que fer un club. Dels de la migdiada.
Ah, tu també fas, Begoña?
Sí, jo m'apunto. Jo faig 15.
Quina gràcia.
Has estat posat a moda a la Gran Bretanya, no?
Bueno, jo ho he fet tota la vida, però sí, per treure diners. I això és gratis, home.
Begoña, Lluís, Daniel, moltíssimes gràcies. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit. Let's get up early now. Dive clear into the day. Let's
Demà, a l'Ofici de Viure, parlem del contacte amb la natura. Si voleu explicar la vostra experiència, 93 209 21 62. Contestador automàtic de l'Ofici de Viure.
Hi ha una paraula que defineix la bellesa dels sofàs italians Natuzzi. Qualitat. Qualitat en les pells i els teixits. Qualitat en les estructures de fusta. Qualitat en els entapissats. Qualitat en tots els materials i en els detalls més petits. És la qualitat italiana. Descobreix el confort i els dissenys exclusius dels sofàs, butaques i accessoris Natuzzi a Albert Disseny. Som a Manresa, Prudenci Comelles 24. Telèfon 93 872 81 11.
Visca! Ja m'he comprat el pis!
I la hipoteca?
El congelador!
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Alguna vegada heu pensat canviar d'habitatge?
Jo voldria una casa amb jardí.
Amb un garatge molt gran.
Millor un pis al centre.
Pot ser un apartament a la platja?
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Al punthabitatge.cat.
Al punthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Els complements de moda són màgics. T'eleven fins ben amunt amb uns talons de vertigen. Et fan enlluernar amb brillantor de xarol. Et canvien la figura amb cinturons elàstics. Fins al 6 d'octubre, aprèn tots els seus trucs en les demostracions en viu. Entra en la màgia dels complements de moda. El Corte Inglés.
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Al punthabitatge.cat.
Al punthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández. L'Ofici de Viure.
Doncs obrim els mails d'amor, els mals d'amor, amb Jordi Llavina, viure@catradio.cat, un mail que vam rebre la setmana passada. N'acabem, per exemple, ara mateix, fa 4 minuts, de rebre un altre de la Carlota, que respondrem, si tot va bé, la setmana que ve.
Sí, Jordi. Amb una mica de sort, jo crec que serà dimarts o dimecres de la setmana que ve.
Endavant.
Aquest d'avui diu: soc l'Eugènia, tinc 38 anys i visc a Santa Maria de Palautordera. Des del gener d'aquest any estic sortint amb un noi actiu, vital, optimista, xerraire, espontani, i que està molt segur d'ell mateix. Jo, que sóc més tranquil·la, més prudent, més pacient i més conscient, trobo en la meva parella el meu complement ideal. Tots dos ens entenem a la perfecció. Quan ell somia massa, jo li poso fre. I quan jo no goso, ell m'empeny. Jo mai m'havia sentit tan bé, ni tan estimada, ni tan enamorada. Ell em diu que li agrada molt estar al meu costat i que se sent molt a gust amb mi. On és el problema, doncs? Doncs resulta que en Xavi té 26 anys, és a dir, 12 anys menys que jo. A mi em preocupa una mica aquesta diferència d'edat, sobretot si penso en un futur no gaire llunyà i tenint en compte que mai havia sortit amb cap noi més jove que jo. Creieu que tinc motius per estar preocupada només per aquest fet? Gràcies i felicitats pel programa. Sou, diu l'Eugènia, tots molt macos.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Eugènia. Vinga.
Això, macos, això m'ha arribat a l'ànima.
Gràcies i pel correu electrònic, evidentment, i per confiar en aquesta secció. Ara podries fer aquí una lliçó magistral sobre l'edat, no, l'amor,
sí,
i tot.
Sí, però no la vull fer. No la vull fer perquè jo crec que la importància d'aquest decalatge, de la diferència d'edat, sobretot si, perquè hi ha molts arquetipus socials, no? Però sobretot si és la dona que és més gran, és la importància que hi vulguem donar nosaltres. És a dir, si per nosaltres això realment és greu o realment té una certa importància, doncs lògicament en té. Si no, jo crec que no. Té motius la nostra comunicant, l'Eugènia, per estar tan preocupada. Jo diria que mentre passes ànsies per tot això, Eugènia, no t'estàs cuidant prou d'aquesta relació. No dones cap indici sobre un estat d'alerta. És a dir, no dius, per exemple, si això relaciona, posem per cas, amb la maternitat. A vegades la maternitat, això del rellotge biològic, ens preocupa molt, sobretot a les dones, i per tant, aquí no hi ha res de tot això. Per tant, deixem-ho de banda. Et recomano un llibre de la Pilar Rahola, que ha reflexionat molt sobre aquests temes, Dona alliberada, home emprenyat, es titula aquest llibre publicat per Planeta, en el qual diu, entre altres coses, la maternitat pot ser un do, però ha estat un preu. Atenció, però, que la maternitat és només un dels aspectes d'aquest llibre que parla dels esquemes caducs i de com han canviat els arquetipus i com han canviat els paradigmes. Entre altres coses, també diu la Rola, hem decidit que ens agradem, triem, hem descobert l'orgasme, planxar és cosa de dos i Déu és dona. D'altra banda, hi ha un element, em sembla, fonamental, clar, en aquest correu electrònic i en la història que ens explica l'Eugènia, i és que ell, 12 anys més jove, a 26 anys, contra, per dir-ho així, 38 d'ella, ell ha decidit estar amb ella. Per tant, què és això? Un problema de bellesa en ve alta? Shakespeare té dos versos que a mi m'agraden molt, que diuen, oh, quan més bella, en ve alta, quan més bella sembla la bellesa, si és adornada per la veritat. Per tant, sembla que aquí hi ha un amor de veritat, que la bellesa està en aquesta veritat, i per altra banda està molt bé que també en el nostre món canviïn certs paradigmes i les dones comencin a ser, no qui governi, jo crec que una relació ha de ser governada a quatre mans, sinó qui sigui, en aquest cas, més gran.
M'agradaria saber la cara que posa la psicoanalista Iolanda Sussin quan li dius que citaràs a Shakespeare o a Sandor Malay o, en fi,
on vella.
La literatura. Què diu Iolanda Sussin, psicoanalista?
La Iolanda Sussin, psicoanalista, diu que jo potser m'agafo una mica massa l'anècdota que l'Eugènia parla d'una relació molt satisfactòria en la qual no hi ha, per dir-ho així, cap arruga i, per tant, això pot arribar a fer una mica de por. Tanta por que fins i tot imagina un però social que d'alguna manera pugui relativitzar o posar en qüestió, posar una mica en quarantena aquesta relació que d'altra banda va la mar de bé. Per tant, no cal buscar, diu la Iolanda Sussin, la negativitat perquè la negativitat acostuma a arribar sola.
I acabem l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com no pot ser d'una altra manera, amb un elogi de les crisis. Tal vegada les crisis són solucions per demostrar el que un sap. Albert Einstein deia que en els moments de crisi només la imaginació és més important que el coneixement. Avui hem après que les crisis pels xinesos tenen també el significat d'oportunitat. De les crisis, un cop superades, neix més confiança i una visió més àmplia. Les crisis poden ser bones sempre i quan les aprofitem per ser millors persones. Les crisis fomenten la compassió i l'enteniment, perquè el dolor i el conflicte intern que d'elles neix no s'oblida mai. Va escriure Hermann Hesse, jo sóc un home que sap, he estat un home que cerca i encara ho sóc, però ja no cerco a les estrelles ni en els llibres. Començo a escoltar les ensenyances que la meva sang murmura dins meu. La vida de tota persona és un canvi vers ella mateixa. Cap persona ha estat mai completament ella mateixa, però tots aspirem a ser-ho. Moltes gràcies, fins demà, bona nit.